Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nais Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts un dia més a Sierra de Vila-real a la 92.2 de la freqüència modulada, esta que és la vostra casa, en esta plaça major de Vila-real, en este edifici de la Fundació de la Caixa Rural al tercer pis. Ens teniu en les portes obertes en un dia assolellat, no fa molta calor, la veritat és que la temperatura és prou suportable, i amb una setmana que encetem amb moltes històries per davant que contar i també una ressaca de tot el que hem viscut en la setmana anterior. La veritat és que un dilluns marcat per l'esportiu, perquè al Vila-real B el van eliminar en Zamora l'altre dia, ahir concretament, en un partit d'aixòs que recorda el futbol que apassiona a Rubio, i se de tota la vida, de l'àrbit que s'assusta, l'àrbit caseret, el camp a apretar, bueno, lo de tota la vida
Corea
del futbol.
2002.
Lo del futbol de tota la vida que a Rubio li apassiona, però quan te toca que no fa tanta gràcia. Ja no és tan divertit, eh? Lo d'ahir és lo de tota la vida. Lo que ha viscut jo tota la vida. Lo d'anar a camps de futbol i que el regaren si sí que havia plogut i el ficaren ple de fang, totes aquestes coses
que
ara ho contarem. Este país estava marcat per dues coses. Una, que havia paralitzat el país completament i havia fet que tot el món estiguera pendent en el cor, bueno, en una èxtasi total. No és el papa, és que tornava Florentino Pérez a ser president del Madrid. Una volta Florentino ja torna a ser president del Madrid, una volta han tingut que tindre eleccions en Madrid una vegada 20 anys després, ja estem tots tranquils, ja ha passat tot, ja ha passat la tormenta, ja se pot respirar, perquè ja, com diem, el món del futbol està solventat. L'altre cas, este sí que era el que vos dia, l'interessant, és que ha vingut el papa. I nosaltres hem vingut preguntant si algú del nostre poble ha anat a rebre el papa, ha anat a esperar-lo. I sí, hem trobat molta gent que ha anat a rebre el papa i que este cap de setmana ha anat a Madrid perquè volia estar al costat de León XIV. A partir d'ahir, també tenim altres històries que contar. Així que vos preguem si voleu quedar-vos amb nosaltres fins les dues. Avui estic rodejat d'Alejandro Pérez. Què tal, Àlex? Com estàs?
Bon dia.
Te puc dir Àlex? No passa res, que si no escoltes per ahir m'escoltes.
Com tu digues?
Com
Alex,
ho veus?
Alejandro Pérez, me dona igual.
Home, totes les voltes eres tu, no? Se suposa.
Tot eso jo.
Molt bé. Efemèrides del dia. Avui és el dia dels oceans. La veritat és que és un dia important perquè hi ha una notícia ara que corre pel món que diu que igual canvia el registre de les marees i demés, ja sabeu, i molt catastrofista. Vamos, que s'acaba el món, eh? Que una volta ja els oceans canvien els seus registres, ho tenim clar, és el compte enrere. O sigui que apreteu tot el que tingueu que fer, eh? Si hi ha cosa que s'acabi això, vos pille sense algo per fer o algo pendent. Però bueno, història de part, és el dia dels oceans, i avui és el dia que en 1949 va escriure George Orwell 1984. Pérez, tu saps el que és 1984? És que està de moda, Pérez, eh? Florentino, Íñigo Pérez, per cert, ja ho anuncia, a les dues tenim entrevista llarga, molt llarga, amb el nou entrenador del Vila-real Club de Futbol, Íñigo Pérez, i Alejandro Pérez. O sea,
com nom de moda.
Tots és Pérez, esteu així,
sí,
eh?
Sí, sí. Home,
gent important, eh?
Sí.
Vamos, que el Rubio no en salva ningú de Pérez, eh?
Ningú.
Tots tenen un pes ahí importantíssim. Lo dicho, que Íñigo Pérez el tindrem així, per si algú vol escoltar què diu i què explica el nou entrenador. George Orwell, que no és Pérez, va fer 1984. Tu l'has llegit? No.
No.
És més antic per vosaltres. Tu, Rubio, tampoc.
No, no.
Tu, Xelo, saps el que és 1984? Si t'hi han dit que sí, dis-lo al micro, perquè si no la gent no te veu. Saps el que és 1984?
Sí, sí.
Molt bé. És recomanable que llegueu 1984. Sabeu el que és Gran Hermano?
Sí. Obviamente.
Molt bé. Pues se pot dir que Gran Hermano està inspirat en aquest llibre. És quan l'estat, diguem que pel teu bé, controla tot el que fas. I te diu què és el que està bé i què és el que no. Arribant inclús a canviar la història, les notícies i tot, per a que tu, tot el que ves que és al teu voltant, te faci creure que estàs en el millor moment i en la millor situació que podries estar i que no pots estar en una situació millor. ¿Vale? I que n'hi ha un gran ojo que tot lo ve, tot ho controla i res pots fer. T'agradaria això o què?
Seria viure en el show de Truman, no?
Més o menys. Bueno, però el show de Truman vivia bé. No vivia mal. Més coses. Tal dia com avui va néixer Nancy Sinatra.
Una cantant nord-americana molt coneguda, sobretot en els anys 60.
I sobretot per son pare, no? Jo diria que
Frank Sinatra. Sí, sí, qui és?
Home, te puc dir que sí, molt.
Pues va començar la música, sobretot amb ell. I al principi no va tindre massa repercussió perquè no l'escoltava molta gent, però en el 66 va canviar tot això i va néixer These Boots Are Made For Walking.
Perfecte, ho has ficat, ho has clavat, perfecte. Molt bé, Pere, estàs ahí, eh?
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Estava una xica rubia amb sombrero de vaquero i botes. Va fer famosa esta cançó, que segueix fent-ho a dia d'avui. Segueix sent famosíssima. Per cert, també parlarem de la Liga Futures. Qui ha guanyat la Liga Futures?
Elche.
Què me dius? L'Elche?
Una sorpresa.
Primera volta, no?
La primera vegada en tota la història.
33 voltes s'ha fet la Liga Futures. Vas anar a Rubio, no?
El divendres per la vesprada, sí.
Sí, vas estar en Milla. Li vas preguntar si venia al Villarreal o no?
No, no.
Que la mà, Rubio, tio. O sigui, tens el tio més buscat de tots, que no crec que vinga al Villarreal, perquè, bueno, que és veritat que el Villarreal sí li havia oferit la possibilitat de vindre. El tens ahir, només se t'ocorria demanar-li una foto.
Bueno, estava mirant el partit de...
No, haver-li dit, Lluís, una foto, te vas a arrimar a la foto o no te vas a arrimar?
Sí, una foto,
pues,
sí.
Pues a la foto tienes que haver-li dit, por cierto, ¿vienes o qué? Tampoc és tan llarg. ¿Vendràs o no? No li vas preguntar.
No, no.
Pues això, periodismo de investigación, que Lluís de la Sexta, va.
Keep thinking that you'll never get burned.
Mira, ara que tinc així rodejat la joventut, tu si tingueres que... Tu t'agrada la música o algo? Zero.
Zero no, però m'agrada poc.
Va, pues dimos que t'agrada tu.
No,
penseu bé,
El reggaetó de tots els joves no.
Vale, ja has pegat un pas important en esta
però
ràdio.
Però també és música...
A veure, què és?
D'esta època.
Què és?
Mira, m'agrada Melendi, m'agrada Pablo Londra.
Hombre. No, però algú més que tots?
És que tots escolten reggaetó, totes les coses.
I tu, música espanyola?
Un poc de tot.
Un poc de tot. Bueno, pues vale. Pues. Una pausa en Melendi, que li agrada Pérez, que no és Florentino ni Íñigo, que és Alejandro, i busquem actualitat del dia. Rubio, a Villarreal, tal dia com avui, 8 de juny, va passar alguna cosa que digues... Peligro.
En el 86 se va inaugurar el temple de la parròquia de Sants Evangelistes, a l'Avinguda d'Alemanya.
En 1986, tal dia com avui,
sí,
se va inaugurar
la parròquia de Sants Evangelistes.
Jo pensava que anaves a dir-me la bona. I tal dia com avui, de 2013, què va passar?
Van pujar a la primera una altra vegada.
Va pujar el Villarreal Club de Futbol a la primera divisió una volta més, ja veus, 2013, i això fa 13
anys ja.
Del gol de Pereira. Al migdia el recuperem.
Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Ya a mí no me hace falta estrella.
años le pido al cielo.
A Santa Glòria Vila-real preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 07 27 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Vila-real, el teu moment de plaer cada dia.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Esportiu Basket Vila-real. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
...43 sobre les 12... ...quan vam agafar esta història i recuperar esta ràdio... ...vam dir, així tenim que obrir la porta a tot el món... ...és a dir, a tot allò que se fa a Vila-real... ...que la gent de Vila-real té passió per fer-ho... ...i devoció per fer-ho... ...i dins de totes les coses tinc a Txelo que té passió i devoció... ...per totes les coses religioses d'esta ciutat... No, ...jo diria que... ...no?
Sí, clar.
Maneges,
sí, sí,
controles...
Sí.
Però, sí. ...cosa que jo, per desgràcia, controle poc... ...però bueno...
bueno estic
fent un curs d'accelerat... ...vamos, cada dia aprenc una cosa... ...lo que no vendrien a mi és que aquestes dones... ...que estan així al meu costat... ...en les que m'he criat des de que tinc... ...jo diria us de raó... ...estarien avui així en la ràdio... ...parlant del... ...sagrado, devoció al Sagrat Cor de Jesús... ...esta història del Sagrat Cor de Jesús... ...comença en 1673... ...a França... ...quan Santa Maria de la Coque... se li apareix Jesucrist i li diu que té que institucionalitzar una festa en honor al Sagrado Corazón. Esta devoció... Matilde, què tal? Matilde Segarra, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Esta devoció és una devoció mundial, és a dir, en tot el món, el diumenge que ve, bueno, durant tot l'any, se li fa la devoció al Sagrat Cor de Jesús, però el diumenge és la gran festa.
Durant tot l'any li se fa la devoció. El Cor de Jesús té una festa de calendari religiós que és litúrgica, i este any pues, és el dia 12, que és divendres, i cau dins de la nostra festa, és el divendres...
Ah, o sea que fa pleno, perquè la festa sí, és en divendres, damunt la festa gran cau també en divendres.
No, la festa gran la fem en diumenge,
ah, val.
Però la festa litúrgica cau en divendres.
En divendres, vale.
Entonces, nosaltres, esta setmana, pues, per nosaltres és la setmana gran de la nostra festa. Tenim un triduo que dediquem la coronilla al Sagrat Cor de Jesús, el divendres és la vestició dels escapularis de les noves sòcies i el diumenge és la festa plena.
Quanta gent a Vila-real forma part del Sagrat Cor de Jesús? Quantes?
Pues tenim 1.000 i pico de sòcies, ara no sé el pico.
Tot dones?
Tot dones.
1.000 i pico?
Sí, n'hi ha una part que n'hi hauran 900 vives i les que... tenen també vida, pues mantenen a les difuntes que també han sigut...
O sea, filla a sa mare,
sí.
Neta a l'abuela...
Sí.
O sea, tu pots mantindre a ta mare o a ta abuela que ha estat tota la vida...
Pagant-li la festa.
Mantenint-la.
Perquè es fem una
missa. Arrima el micro.
No,
però se paga les difuntes, se paguen 2 euros ja van.
Bueno, d'igual, pots mantindre.
Sí,
és un record.
Li resem,
es
quan és la guanyeta,
la missa de les difuntes. Sí. Fem dins de la festa del Triduo, després de la festa...
I quan va començar en Vila-real a tindre aquesta organització del Sagrat Cor de Jesús?
Perquè jo tinc entès que a lo millor pues, puc variar en equivocació, però crec que és poca. Mossèn José Pasqual Moliner, que va pegar una espenta a esta devoció, perquè les ames de casa entonces i que tenien devoció, pues, va reunir també una reunió a les que ell coneixia en esta devoció i les va impulsar a potenciar la devoció. Des d'ahí pues, ja se va fer també, pues, diguem, contagio de devoció.
Val.
I ja van anar també pues, fent sòcies.
Vale. I el Sagrat Cor de Jesús, que suposa que és este,
sí.
On el teniu? En l'arxiprestal de Vila-real?
Tenim en l'arxiprestal un altar a posta per ell, que dalt està el Sagrat Cor i baix està la Mare del Carmen.
Claro, aquestes coses jo m'apassionen, sobretot aquestes coses, perquè això ho tindríeu que pagar entre totes les sòcies, o el teníeu ja, o qui va fer aquesta imatge?
Això va ser una donació.
Una donació.
D'una família d'ací, sí? De Vila-real, que va ser molt generosa en aquest moment,
sí.
I va potenciar...
Com sí, tenien... perquè és una imatge prou potent, o sigui, prou però, bona, prou de nivell.
Però això no és.
Ah, esta no és
esta
la vostra.
No és la
nostra. Ah, vale.
I això és el programa que fem cada any.
La teniu en l'arciprestal?
En l'arciprestal, sí. En l'altar, sí. Del cor
de
Jesús.
I la festa se fa en l'arciprestal?
No, sí.
I després se fa una processó, crec.
Després, el dia de la festa, se fa la processó claustral. I se trau la carrosseta en el Santíssim i anem tots acompanyats.
Claustral vol dir que és dins la església.
Dins de la església.
Fora, per què no? Sempre s'ha fet dins.
Sempre s'ha fet dins i conservem la tradició.
Vale.
I quan apleguem a l'altar del Cor de Jesús, entonces se fa la consagració, diguem, de totes les sòcies i tota la gent que vol vindre, que això és obert. Entonces invitem també a tota la gent que vulgui vindre.
Vale. El Triduo és des del dimecres 12 fins el diumenge 16, no?
El dimecres d'este any,
sí.
És l'11.
Ah, vale. Ja estava llegint així, vale. O sigui que la festa...
El dimecres. El dimecres comença el dia 10, és primer dia de Triduo, el dijous segon dia de Triduo, i el divendres tercer dia de Triduo, que és quan les noves sòcies vestixen l'escapulari. Que gràcies a Déu,
teniu
tots els anys, tots els anys n'hi ha.
Vale.
N'hi ha mares baixes,
i, mares també. I filles.
N'hi ha baixes i també n'hi ha.
Tens que tindre una edat per estar en el Sagrat Cor de Jesús o no? Val d'igual. Tens que ser major d'edat? No,
normalment
xiqueta de 5 anys.
És a partir de quan prenen la comunió.
Vale.
Entonces, les xiquetes que volen vestir també l'escapulari, pues els fem l'oferta de que se vestisquen també el traje de comunió, fan l'ofrena i ja, pues...
És a dir, hi ha una pregunta que fa. ¿Cuál es el sentido de esta devoción?
Jo crec que el sentit de la devoció pues, és el sentit del cor de la persona que necessitem, al cor de Jesús. Entonces, quan tu vols a una persona, perquè el cor de Jesús està viu entre nosaltres, el teu cor, quan vols a una persona, el que vols és proximitat i tindre un diàleg en ell. I ahí és... quan potències tu la devoció. És agarrar-lo com un amic, com un conseller, com un pare, i aquest cor mana i fluïx, diguem, pues, tot el que
tu... I per què aquesta devoció i no una altra? Perquè pots tindre 1.000.
Pues el cor de Jesús...
És el que vos crida, no?
És claro, cada un.
És el que vosaltres vos llama. Sí, claro, és cada un li té...
El cor és el motor i la casa de tota la potència de la persona humana.
Ja.
Entonces, ja, pues, ahí mirem el cor.
Fa gràcia perquè veus la
il·lusió
que teniu. Sí.
Mos refugiem en el cor de Jesús.
Sí, jo al final sempre dic el mateix, en la vida...
I volem contagiar aquesta fe.
Claro.
Volem contagiar la fe.
Això és el més difícil. Això és el més difícil.
N'hi ha que viureu.
Contagiar-la.
I n'hi ha que experimentar.
Claro, però jo et dic, dichós i sé que se ho troba, Tu imagina't que la gent que creu realment i té fe... T'he guanyat 30 passos que el resto no sabe ni lo que es va passar ni on, i, bueno, el que
tenim
se creu...
que tindre un trate personal ni ser Jesucrist, ni ser cor.
Quanta gent va a la vostra festa?
Pues esperem que a lo millor per alguna cosa de que no puguem vindre, però quasi sempre tenim la iglesia plena.
La iglesia estipestal.
Sí. Si o no mitjanament plena. De vegades coincidim, que enguany també el triduo, pues tenim Mosse Solapa, però gràcies a Déu enguany podrem anar nosaltres a la festa de Sant Antoni i els de Sant Antoni podran vindre a la nostra, perquè enguany ells tenen un, a veure, una fetge, diguem,
ara pregunta-te,
molt solemne, que és en dissabte, i nosaltres el dissabte el tenim lliure. Entonces volem també participar de la festa.
A totes les associacions que venen així, siguen lo que siguen, sempre es pregunto el mateix. I el futur, què? Vosaltres teniu gent darrere que mantindrà això?
Sí, sí.
Teniu cantera?
Sí. De moment, sí.
Creiem que sí.
Creu que sí.
De fet, en la Junta han entrat molta gent jove i volem potenciar-la. Volem també delegar-los aquesta responsabilitat i veiem que també són persones compromeses i en una fe especial al cor de Jesús.
Clar, perquè esta fe se processa tot l'any.
Tot l'any, els primers viernes de mes és quan anem.
Ah, el primer divendres de cada mes.
Els mesos fem missa i les bolletes i tot això.
O sigui,
I fem vela
celebrem, també. Celebrem. I aquesta adoració de vela davant del Santíssim i el que diu Carmen, que després ja fem la missa, que és el culmin de l'Eucaristia.
Jo, ara, vostè que ha vingut el Papa, mos hicieron un programa religiós avui, llavors, a la gent jove que vol escoltar, el que està en el cotxe, escoltamos en la ràdio i està pensant, vale, vale, sí, muy bien. Què els dieu? Perquè, claro, jo vos veig i vos creu, esteu tenint una fe increïble.
Pues que s'animen.
Així, Alejandro, per exemple, tu en tu metge aniries al Sagrado Corazón de Jesús?
No, pues claro.
Pues ja estàs.
Jo les té, que si no me procura... són de xique, de
només
dones.
Dones.
N'hi ha pobles que també van homes.
Això no hi té, només dones. Així homes no podrien entrar.
Aquesta institució s'ha delegat més en la, dona.
En la dona.
Jo pense que la dona és més moldejable.
Ja, però i no acceptaríeu entrar xics?
Sí, sí, per què no?
Ja,
sí.
Perquè dius que en altres llocs sí que
entren homes. En altres pobles sí que hem anat i també n'hi són homes. També n'hi ha.
I després l'home té un cor també molt generós.
Home, Jesús té un bon cor,
Yeah. Ell és el mestre nostre. Ell és el mestre i el protagonista nostre.
Claro, claro, és que el cor ahí és de Jesús,
Però jo sí que diria als jovens, tant xics com a xiques, que la fe en l'amistat del cor de Jesús és com, diguem, la confiança en tu, que jo te tinc confiança i te puc dir, Javi, me passa això, me pots ajudar? Javi, tinc una alegria.
Me fa gràcia perquè totes les que són del Sagrado Corazón de Jesús també sou d'altra associació, de totes les associacions possibles,
sí, claro.
De Caritas, sí, sí, de la Creu Roja,
de la Puríssima.
Sí, això sí que també tinc que reconèixer que no n'hi ha ninguna que no se dice ninguna associació per tocar.
Però sempre estem en les altres associacions perquè volem ser iglesia.
Vale, però la vostra és esta.
Sí.
Realment. O sea, diríem que la vostra associació
és
esta, és la que vos mou.
Sí.
És la que mos entreguem en alma, vida i corazón.
El dia festa gordo, gordo, gordo és el diumenge.
El diumenge.
El diumenge.
Estan invitats tots els que vulguin.
A quina hora?
A les 10 i mitja.
10 i mitja del matí és la missa.
Sí.
I després la professora.
I després la professora claustral. Ja, la invitació és general per tots.
Si vols preguntar alguna cosa, Txelo? Perquè tu això domines,
No, jo... A veure, és que jo mamaré també és del cor de Jesús.
Hombre, claro, allà estem tots.
I la mare d'ell també.
I ma mare també.
Ja,
o sea, que mare som... Entre Carita i això ja tenim l'equip fet. No podem canviar d'equip. Si, jo si algun dia me decidís, ahir no, però l'altre sí.
Home,
per herència...
però ja ho arreglarem perquè entren...
Hombre, podria ser jo el primer, podria ser jo el primer,
claro.
També. Faríem una festa
millor,
gran.
I president, la millor
no,
també.
President, no, president no. President no. President no. Jo en ser vocal de tercera o quarta
sí,
ja,
sí.
Ja me sobraria, President no, mal. No,
no però és molt bonic. Si teniu ocasió, vos allargueu i veureu que és molt bonica la festa.
Gràcies per vindre, xiques.
De res.
I per contar-vos la vostra història, la vostra fe, la vostra devoció i la vostra il·lusió.
I gràcies per també deixar-nos testimoniar que el cor de Jesús, que tinguem fe i que s'apunten les joves i els joves.
Matilde,
sí. Vestiran l'escapolari.
El nostre objectiu és que vinga tot el món d'este poble que vulgui contar coses. I sobretot que les conte amb passió com les conteu vosaltres. Després cada un que decidisca el que li agrada o el que no. Però almenys, jo, sense fer mal a ningú i contar les coses que, en les que ho té passió i il·lusió i fica tant d'esforç, Matos, tenim que obrir les portes, després ja cadascú cagar la que vulgui.
Molt bé.
Gràcies
per
vindre.
Gràcies.
Les 12:55, una pausa i seguim.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Campus de estiu del Villarreal Club de Fútbol. Del 29 de juny al 3 de juliol en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Divertiste i aprèn amb un munt d'activitats i entrenadors de la cantera grogueta. Per a xics i xiques de 5 a 17 anys. Apunta't ja. Més informació en campusitorneos.villarrealcf.es.
Se confirma el contenido del gran asalto a McDonald's. Ha llegado aquí un cargamento de McCrispy Hot Honey, doble free cheese stack, Mac Pepper and Garlic McNuggets y cheese truffle dip.
Copiado. ¿Procedencia?
Canadá, Reino Unido, Japón y Singapur.
Hemos asaltado McDonald's de todo el mundo para traer aquí sus mejores productos. Pruébalos todos antes de que nos pillen.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o el Canadá? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. Esperem.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Una, o la una, quasi. Recordeu que l'altre dia va estar així Toni Marí, que era regidor de policia, regidor de salut, i ens va parlar del pont de Santa Quitèria i de les actuacions que vol fer l'Ajuntament de Vila-real, i l'actuació en la que nosaltres no volem ficar porteria, i és d'Almassora, sí, va quedar raro, eh? Alejandro, un camp de fútbol en una porteria davant, no sé si l'havia vist jo una volta en la meva vida. Així diuen que van a intentar reforçar la senyalització, reforçar l'enterra, fer que el carrer se faci estret, avisar als que venen els camionets que no entren, per si acaso se carreguen el pont. Tu creus que servirà això i que els que van en un camió que no pot passar... Bueno, el problema que tenen és que si quan arriben a l'altra porteria no van a poder passar. Tindran que tirar arrere, el que suposa tirar arrere ni se pot. Ho dic perquè anem a escoltar a Toni Marí després parlar d'una de les coses que està de moda. Ha tingut la entrevista de Karen Safont a l'alcalde, el senyor Benlloc, preguntant-li una volta més si té clar que continuarà o no continuarà. Per cert, que esta setmana tenim protagonista especial en el programa de Karen Safont, serà el senyor Adrià Casabó, que seria el que vol agafar el testic de l'alcalde Benlloc, és a dir, diria que és el favorit si guanyara les eleccions del Partit Popular de ser alcalde. Ja que estem en tema d'església de més, la visita al Papa. Ha anat molta gent de Vila-real a veure el Papa?
Tres autobús, m'ha dit Aniceto, crec.
Tres autobusos des de Vila-real.
De la Plana. M'ha dit que ha anat molta gent.
A part de la gent que ha anat per lliure, que tampoc sí. Haurà anat. Així que nosaltres hem pensat, què te mou per anar a Madrid a veure el Papa?
Una qüestió de fe, de creure i de que t'agrada i que fas tot el que puguis per a veure el Papa.
Sí, sí. Tant com que fer, no sé les hores que hauran estat, però... Moltes, no?
Tot el dia.
Tot el dia esperant-lo?
Tot el dia.
Al sol?
Al sol. Sí que m'ha dit que l'organització una mica rara.
Sí?
Sí, una mica rara perquè han estat molt de temps per arribar, però que després el transport públic, que molt bé. Molt, molt bé.
Sí, reforçarien els metros, perquè si no... Perquè a Madrid, ja t'ho diu que jo vaig molt, el transport públic ara mateix és ruïna, eh?
Sí.
O sigui, el metro de Madrid és només paregut a sentir-se sardina, eh?
I que va coincidir amb les eleccions.
Del Madrid, és sí. Veritat. O sigui, estava el Papa Blanco i el Papa Blanco, també. Ei, sí que anem a preguntar-li a Niceto Herreros, un dels vilarrelens que ha anat a visitar i a veure el papa, parla en Alejandro Pérez.
Este cap de setmana, Madrid ha acollit la visita del papa, un esdeveniment que ha reunit milers de persones arribades de diferents punts del país. Entre elles, també hi ha veïns i veïnes del nostre poble que han volgut veure de prop esta jornada tan especial. Avui parlem amb un dels assistents perquè ens conte com va ser l'experiència i quines sensacions es van portar. Què tal, Aniceto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, un poc cansat després del cap de setmana.
Oye, quan vas anar a Madrid?
Pues vam anar el... Quan va ser? El dissabte pel matí? Sí, dissabte de matí, i vam arribar ahir per la nit de la vesprada, ja.
Què, vau anar en cotxe?
No, vam anar d'autobús, d'ací de Vila-real vam anar uns quants... del moviment, no sé si el coneixes, el moviment de consolació,
sí.
I vam anar de la plana, vam plenar tres autobusos, entonces sí. Vam anar tres busos que vayan cap a Madrid.
Van anar molta gent del poble, no?
Sí, vam anar prou gent del poble, quantos sí que vam anar per part del col·le de la consolació, però sí que és veritat que la Ciprestal també va muntar bus i van haver certs moviments que vam anar cap allà.
Molt bé. Que, on estàveu? Estàveu prop? Estàveu junt?
Pues vam estar... prop i lluny a la vegada. Sí que és veritat que en la vigília del primer dia vam estar propet, relativament propet, estàvem en la part seguit, n'hi havia d'estar 20, així que va estar prou bé, vam arribar a poder estar propet de quan va passar el papa, el vam veure de molt propet, i sí que és veritat que aire l'Eucaristia, pues sí que n'hi havia moltíssima gent, vam dir que sobre el millor 500.000 persones, i vam estar una miqueta lluny, però bueno, jo crec que al final la distància era lògica que anava a estar, però el que volíem viure, pues, ho vam viure molt bé.
Se torna a dir, que, quin és l'ambient que se respirava ahí?
Uau, pues un ambient, pues, no sabria descriure-lo, perquè crec que mai havia viscut una cosa així, no? De tanta gent esperant algun acte, i a la vegada la gent molt pacient, molt respectuosa. Va haver un moment el dissabte per la nit que se va fer silenci, que dius, com és possible, no? Que un milió i pico de persones facin silenci. Pues sí, vam ser capaços d'estar en silenci, pregant per la gent que hi havia ahir, escoltant al papa, i sinó que va ser, vamos, molt, 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 molt gratificant. I això, l'ambient que se respirava era un ambient de família, diria jo.
Hi havia gent de tots els llocs, veritat?
Dime?
Hi havia gent de tots els llocs?
De tots els puestos, sí, hi havia gent de tota Espanya i de tot el món. De fet, nosaltres vam coincidir al costat, en uns xics de Múrcia, davant teníem un grup d'Ourense... Vull dir, de tota Espanya, i de fet també quan veies a la gent, pues, veies banderes d'altres països, i de Perú sí que és veritat que n'hi havia prou gent que a lo millor estava en Espanya, que va vindre fa poquet, però agraïda de demostrar, no?, que era d'on el papa va ser missioner.
Quina és la sensació que tens tu quan vas veure per primera vegada el papa?
Pues era bueno, mira, ara mateix, si me veig, se m'està ficant després de punta, va ser una sensació com gratificant, no?, com dir... Uah, és que està ahí, no? El veus com en la tele sempre, molt, molt, molt lluny, que veus que no està proper, però molt proper, i una sensació molt gratificant, de veritat, de tindre no? al pare ahí davant nostra.
Era la primera vegada que veies tu al papa?
Jo era la primera vegada que veia al papa, sí. La veritat que sí que és veritat que l'any passat, fa dos anys, van anar a Roma, a Borel, però jo no vaig poder per circumstàncies, però era la primera vegada i ja t'hi dic, una sensació entre gratificant, pau, alegria, no? Era un cúmul de moltes sensacions.
Què és el que més te va cridar l'atenció?
De què? Del,
de tot, del papa, de la gent que hi havia, de tot un poc.
Doncs pues mira, del papa va ser la seva humanitat, no? El Borel el veus com una persona allà dalt, com un ente, no?, que si digueres que està molt lluny de tu, però al final és una persona molt propera, una persona com podria ser una altra, i molt natural. Veies quan parlava, no?, que no buscava el dir les coses perfectes, ni tampoc el fet de dir la frase... No, no, era una conversa que estava tenint, i esa naturalitat, i després en l'ambient, no?, i ese ambient de família, com veies la gent que tenies al voltant, que no la coneixies de res... però te ficaves a parlar en ells i notaves esos vincles, no?, que teníem en comú.
És que és impressionant això. Què t'emportes d'esta experiència?
Buah, què m'emporte? Pues jo crec que m'emporte el fet d'haver vist al papa, no?, que això és també un fet històric, no?, per a la gent. Després de, bueno, 2011 va vindre l'última vegada la JMJ de Madrid, i crec que no havia tornat un papa així a Espanya. El poder veure'l, no?, i el... el no eliminar, bueno, sí, eliminar una miqueta d'Isapor, que tenim moltes vegades, no?, de cara a la resta de gent, de dir que som cristians, no? I saber a d'Isapor, perquè la gent que no ho és, a lo millor en xarxes fa molt de soroll, i els que som no fem tant de soroll, i el veure que no estem a soles, no?, que n'hi ha molta gent en Espanya catòlica, molta gent creient, i jo crec que això és el que m'emporta, el fet de veure que no estem a soles i que també hem de donar veu i evangelitzar per ahí, per on anem.
Ho recomanes, no?
Home, 100%. 100%, encara que avui siga dia de molt de cansanç i no haver descansat molt, però, vamos, recomanable al 1000 per 1000.
I com és un dia això? Tu arribes ahí, tens que setar-te, com és?
Mira, tu arribes ahí, nosaltres vam tindre la sort que, com tenim un col·le de la Consolació en Madrid, la veritat que va estar molt bé perquè podíem deixar trastos i tot, però nosaltres vam arribar ahí, entraves a les portes d'accés i tenies que fer cua per a poder entrar. Això sí que és veritat que l'organització va ser un poc caos, però, claro, és caos per el fet que tenim, bueno, n'hi havia 1.500.000 persones, o sigui, n'hi havia molta gent, els accessos estaven una miqueta saturats, però, bueno, el que et comentava abans, en paciència i en espera, i intentant fer les coses el millor possible, pues entraves. Una vegada entraves, ja te dirigien en el QR que havíem generat a la zona que te tocava, i ja, pues, ahí vam, el primer dia vam estar esperant els concerts, vam estar veient els concerts, després va ser en la vigília i vam acabar els més concerts. Entonces, i d'aquest dia a dia acabaves, i ja, pues, i si és en calma i en ordre, que també costava una miqueta desalojar tota la gent, i ja te'n tornaves al lloc on tenies que dormir o descansar.
Supose que hauria puestos per a menjar, no? Com
sí,
va ser
sí,
això?
Sí, vull dir, ahir dins, de fet, ahir dins, això, vamos, un deu per a l'organització, hi havia barbaritat de voluntaris, que això també és d'agrair, no? I sa gent que, vamos, a canvi de res, estaven ajudant, cada dos per tres anaven en botelles d'aigua a les zones on hi havia sol, a oferir a la gent per a hidratar-se, molta gent guiant on tenies que anar, n'hi havia paraetes on hi havia begudes fresquetes, vull dir, molt, molt, molt bé, molt, molt bé.
I el transport públic ahir com va en un dia com
pues
aquest?
Mira, el transport públic, nosaltres pensàvem que estaria molt saturat i va ser ahir acabar, per exemple, la missa i vam dir, uau, pues tindríem que agarrar un cercanies per a poder anar al nostre col·le on estàvem hospedats. I, vamos, superbé, o sigui, n'hi havia 8 cercanies contínuament i 5 des de Atocha, que era on estàvem nosaltres, però tant, vamos, superbé, superbé, pensàvem que estaria més saturat i de saturar res. No sé si és que tot el món va pensar que estaria saturat i no el va agafar i per això estava més lliure, o és sí que és de veres que estava més baixat, però ja te dic, a l'entrada dels trens i dels metros veies molta policia, molta gent dirigint, organitzant, i la veritat que va ser molt, molt àgil.
Sí, molt bé. Per últim ja, algo que vulguis destacar?
Jo crec que el que destacaria és el que comentava ja abans, no? I aquesta sensació de família que n'hi havia, que ha hagut este cap de setmana en Madrid, aquesta sensació d'estar en la gent al costat, que no coneixes de res, però que compartissis uns mateixos valors, no? I que és com si ens coneguem de tota la vida, me quedaria en això i en el fet de que hem d'estar contents, orgullosos de ser el que som i no tindre por de defensar el que som.
Pues Aniceto, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Moltes gràcies. Adeu, adeu.
Adeu.
Bueno, pues estas son las historias de este poble, de gent de este poble, que sobretot viu la seva vida una forma molt, 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 jo diria, propera, no?, al tema de la religió. Passem a altres històries. Per exemple, l'Ajuntament de Vila-real ja ha abonat el primer milió d'euros dels 8,2 que devia proveedor. Recordeu aquesta història, no? De fa 3 anys hi ha hagut molts proveedors, i se atasquen les factures, després no hi havia funcionaris que pogueren fer front al pagament, l'alcalde que ja ens va contar que, bueno, pues, de tot el que li havia passat, de tot el que havia viscut, lo més dur per a ell era aquesta situació, no? La de que gent de Vila-real no poguera cobrar allò que havia fet ja fa un any o dos. Bueno, pues l'Ajuntament té un pla de xoc que vol reduir aquests plaços de cobro i espera, bueno, arribar als quasi 2 milions en aquesta setmana que encetem. Així, pues, la idea és fer diversos plenos per a així tancar les factures pendents, aprovar-les i poder anar pagant. Crec que la senyoreta Fajardo avui li preguntarem per aquesta situació. Quedarien, si aquesta setmana s'abonen quasi 2 milions, quasi 6 milions pendents de pagar, que se suposa s'intentarà anar pagant. I la notícia luctuosa de la setmana, han trobat el xiquet, perquè era un menor d'Almassora, que va desaparèixer en la platja i ha estat trobat en la desembocadura del riu Millars, en la Pola, directament. Va desaparèixer en la platja d'Almassora i, bueno, pues, a uns 300 metres de on va desaparèixer el jove Ayub, es va afonar en la platja de Pla de Torre i ahir va ser trobat el cadàver a les 4:20 de la vesprada en aquesta zona del desembocament del riu Millars. Descansa en pau i, sobretot, ja sabeu, comença l'estiu, piscines, platges, control, sobretot a la gent més jove, als xiquets i, sobretot, a la gent més jove, tindre una cosa clara, eh? Per més que te cregues, la mar no perdona. I és de les més, les coses més complicades i perilloses. Anem a fer una pausa i anem a parlar de la mà de Serenfit, de la història actual del cap de setmana esportiu. Tenim els de la Liga Futures, tenim els del B, que, vamos, es van a arrear, però hi ve. I tenim, recordeu, a les 2 tenim a Íñigo Pérez, així, al tècnic del Villarreal Club de Futbol, al que, entre altres coses, li van preguntar per el que suposa o el repte que suposa, claro, entrenar, dirigir a un Villarreal que és de Champions, que està en Champions, i que ell, al que ell arriba, així, o almenys en esta il·lusió.
No crec que el... que nos imponga, que el temor, que el miedo aparezca, a ver si los resultados son buenos, vayan a ayudar a después desplegar bien tu trabajo, pero creo que hay que aceptar las realidades, lo decía antes. En el Atleti tienes una realidad, no sos una otra, en Vallecas otra, y esa realidad, si no se puede cambiar, lo que hay que hacer es adaptarse. Aquí es lo mismo, venimos a un club muy importante que está demostrando, como dices, que frecuentemente juega en Europa, que los dos últimos juega Champions, que ha quedado tercero, y esa aceptación ya está hecha. A partir de ahí, el nivel de excelencia y de perfección debe ser el máximo. No podemos buscar otra mira y a partir de ese momento, pues todo lo que caiga, que se quede lo más alto posible. Creo que bueno, es fútbol y al final todos sabemos de qué va esto. Ojalá.
Pues Pérez, Íñigo, sap on ve, sap lo que li espera i sap el repte que és entrenar al Villarreal. Pausa, és la 1:13. Estem a Ràdio Villarreal. El Villarreal connecta de dilluns 8 de juny. Tinc la senyorita Benavent desapareguda pel món. Ja tornarà algun dia. Menos mal que t'ha deixat així, Pérez. Si no, menos jo estic mort, eh?
Sí, menos mal.
Menos mal. Entre Rubio i Pérez tenim la vida arreglada, eh? Me cago en la mar. Heu vist la camiseta nova, el Villarreal?
Sí.
Sí.
I?
Com sempre.
A veure. Jo he anat a posta, a veure-la en primer plano
i
està prou bé, la veritat.
I no has fet foto. Hòstia, Rubio, tio, estàs lento i torpe, eh? O sea, tu l'has anat a la tenda a veure no, hi ha hagut... Mira, algú haurà comprat la primera ja, segur. Tenies que haver esperat a veure qui mos comprava la primera cabeta. L'any passat vam entrevistar el que...
A Néstor.
Néstor va ser el primer. Claro, viu així en la plaça, va dir, me la compre. T'agrada? Té blau pels costats, sí, sí. I els pantalons.
I damunt el patró seguís de la... De, digamos, la, el costat seguís al pantaló.
Claro, el mateix patró. I va anar micautatge al riu Millars, eh? Allí ficar els peus dins l'aigua. Aquest any té hagut aigua pocs dies, o sigui que... Si tenia que haver esperat l'any passat o fa dos anys, vamos, ja t'he dit jo que se fa la foto en l'aigua. Esperança. Tu, Pere, no te fa gràcia?
No molt. És que després de... De la camiseta d'esta del centenari...
Claro,
no,
ahí hem tocat techo.
Claro. Una camiseta més, la veritat.
Tu tranquil, Alejandro. Una pausa.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. ¡Te esperamos!
Serteca, tienda especializada
con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Villarreal Conecta.
Sí, després l'ampliem a partir de les dues, però dos o tres coses que han estat actualitat esportiva o actualitat de l'esport d'ací al nostre poble. La primera, la Liga Promise, és esta, que era la Liga Futures, que es va portar a la ciutat esportiva Pamesa, perquè sabeu que estan reconstruint, remodelant el camp de futbol. Pront anunciaran també la campanya d'abonaments. I Alejandro Pérez l'han tingut allí de corresponsal tota la Liga Futures. Sant Sereta, te l'has fumat.
Però entera.
Què tal?
Molt bé. Ha sigut una lliga molt diferent. Perquè Barça, Madrid, Atleti, Villarreal, els quarts, menys el Madrid, els quarts, tots fora.
El Villarreal a quarts se'n va anar a l'aire.
A la vez, en penaltis.
A penals.
Sí.
Bueno. Va guanyar l'Elx.
L'Elx.
Va molta gent a la Liga Futures de Villarreal, menys que allà al camp, crec jo. Primer perquè està a les afores, no?
Però quan juga el Villarreal se nota, eh? Van tots els xiques de la cantera,
sí,
van tots els
entrenadors,
se nota. Sí,
però
sí.
Òbviament se nota per accessos i perquè el camp al final està al costat del camp, poble, se nota moltíssim.
El camp tu passes per la porta, no saps què fer, tires cap a dins i arreglado.
Exactament.
I l'altra actualitat del dia ve des de Zamora, que no se tomó en una hora, però que, vamos, nos van limpiar la...
En el àrbit d'ahir la tomen en dos minuts.
Palomares, no sé què li diuen, no?
Palomares.
O sea, si està Palomares en... No, home, si en l'àrbit d'ahir no l'haveren tomat, encara estarien ahí, perquè jugava a favor de casa, no?
Jo feia molt de temps que no veia en un partit professional algo així.
Expulsen a José Lillo Gaitán, expulsen al Belda, es piten un penal en l'última jugada del partit de la pròrroga de l'afegit que es col·loca i
claro,
es salva.
O sea, era 1-0 en el 96 que encara així el B haguera aconseguit aguantar i classificar-se per a la final i en una jugada de danyen un jugador del Zamora, l'àrbit va revisar-la i s'ha
acabat. No, l'àrbit no va revisar-la, l'àrbit no pita res. I el criden. Suposa que tenien decisió de demanar-la.
Sí.
Si no haveren guardat decisió de demanar-la, haurà pujat el B.
Segurament.
No haurà anat a revisar-la. Ell no va veure penal, no haurà anat a revisar-la. Quizás la història d'esta categoria, que és una categoria ridícula en aquestes coses. Tens dues opcions de demanar revisió. I després, en pròrroga, crec que en tens una més. I ells no havien demanat la segon. Nosaltres sí.
Nosaltres ja les havíem esgotat.
L'expulsió de Gaitán, que per cert, i és curiós perquè jo no el vaig veure el partit, després l'ha vist, però el vaig escoltar per alguna de les emissores, i en totes elles, tot el món, quan pega la pata a Gaitán, diuen roja, roja, i després diuen, bueno, no, no le da. Le da en el hombro, le roza el hombro, no le da. Va a veure'l i l'expulsa igual. L'expulsa en una jugada que sí, que és veritat que alça el peu, no sé on fica el peu ahí Gaitán, però que és veritat que no colpeja la cara del futbolista, bueno, que és lo que...
En un partit de playoff de segona divisió a primera, una xoda pareguda crec que no va entrar ni groga.
Home, mira si és simple. Tot el que va pitar ahir l'àrbit en Zamora, ¿vale? Si és al revés, si té que pitar-lo així, no ho pita. Però bueno, ja t'ho he explicat, això és el futbol moderno i totes aquestes coses. Molt bé, xiquets, de la mà de Senefil, l'actualitat esportiva del dia, ha estat també la presentació de la camiseta, però ja heu escoltat que a Rubio li xifla i Alejandro diu Pérez que no, que això, que no la comprarà. Tenim de tot en este poble, com veus, eh?
La compraré, però...
Però no te motiva.
No me motiva.
No te plena.
No.
Tia, pues jo l'ha vist diferent una miqueta, no?
Sí, a veure, jo crec que hi ha que valorar que s'està fetxint el blau poc a poc.
El dia que canviem una marca, dices que vos agrada tots i que vos agraran de 125 euros per la camiseta, sí. I aquest dia vos recordareu de la gent
que,
de Joma.
Que, per cert, hi ha un furor de camisetes, vaig a dir, barates de la selecció espanyola.
Totes truches.
Claro, que la federació, si ficarà les camisetes una miqueta més barates, igual
no
la
no les fica la federació, Rubio. No les fica la federació. Les fica la marca que tu contrates. ¿Entens? Si la marca que tu contrates, X, ven la camiseta, 150 lereles, si tu contrates esa marca, val 150 lereles. És com si tu te compres un Mercedes o un altre cotxe. Si el Mercedes val 90.000 euros i l'altre val 25.000 euros, pues te compres l'altre, no? Sí, sí, jo també crec. El furor...
Estic veient més camisetes ara d'Espanya de cara a este Mundial que en moltes altres edicions.
Ja, però jo crec que si feren ahí com la ITV, que te parara la Guàrdia Civil i te passaren l'etiqueta dient, a veure, esta és bona, dirien, estrutxa. Molt bé, xiquets, gràcies. La 1 i 20. Recordeu que vam tindre així el senyor Marí, que és regidor de policia, regidor de salut, de serveis socials, de cooperació i d'agricultura. Així va vindre com a regidor de policia per la història del pont, però va aprofitar per a preguntar-li com a regidor de salut per Torremosa, que és i ese centre de salut que estava a la biblioteca Vila-real tota la vida, prop de l'institut, i que seguís sense fer-lo. I explica o ens conta que entre uns i altres sembla que no se fonden els papers que fan falta. Bueno, que ho explique ell.
Bueno, jo te podia contar moltes coses, Javi. Tenim trending topic últimament el Torremosa, per exemple.
Bueno, pues és trending topic ja de fa...
Ja, però seguís.
No cau mai, no?
Again, és increïble, o siga...
Sí, perquè allò estava en que s'havia demanat a Madrid que tenien que
se va demanar,
recuperar-lo estava, per poder fer la obra.
Estava recuperat. El senyor Mazón se va fer la foto del senyor Casabó en la porta d'allí que ho anaven a tindre. Varen fer una moció nosaltres. El varen defensar la moció en el pleno. Fa poc, el dia després, curiosament, de que van fer en el pleno, va arribar el permís, la sol·licitud de permís d'obres, que no li faltava més documentació ja. Entonces, estem requerint tots els dies perquè aporten la documentació que falta. Per ahí el senyor Casabó fent vídeos damunt mentires, perquè fica mescla un pleno d'un altre dient que nosaltres sabíem que havia arribat la sol·licitud del permís, però mesclant, a veure, jo profeta no soc, si el dia 26 ho presentem en el pleno i una setmana o dos antes ja registren la moció i això ho presenten el dia 27, si a mi me pregunta el dia 26 si mos ha arribat algo, no soc profeta, si ho envien el dia 27. La qüestió és que a fecha d'avui encara falta documentació que mos envien i es estem requerint. Tenim ganes loques, sí que és veritat que en el pressupost, si ho mires, fica que pa enguany 12.000 euros, per l'any que ve són 900.000 i per el 28 2 milions i pico. Això què significa? Pues que no estarà en el que se van comprometre. No sé si, com diu l'alcalde, i jo crec, no m'agradaria pensar això, però pareix que el marc és que com l'ambulatori, pues este que serà, pues l'alcalde és Benlloc, pues si no se fa serà culpa de Benlloc, perquè al final, i no és així, no. Entonces al final... tenim ganes loques de que això estiga obert i mos dona igual si té que vindre a inaugurar-lo Pérez Llorca o James X.
Vale, en la opció més optimista, quan podria estar això? Si tot el món fica el que toca i quan toca, com toca, quan podrien tindre això?
Si ells en el pressupost fiquen que en 2028 ficaran els diners que toquen, pues si mos senyim al seu pressupost que acaben de publicar, des de luego 2028.
O sigui, 2028 començarien a fer-lo.
No, 2028 se suposa que estaria acabat perquè és quan fiquen el grosso dels diners, fiquen 2 milions i algo. Anem a veure, parlem d'un edifici que no l'has d'obrar de zero, que tens l'edifici, que tens que reformar-lo, que tens que fer algo. Jo no me crec que això dure tant, però sí que me crec que és una estratègia en dir a Villarreal ni aigua per tot lo que comporta Villarreal, que és un caramelet, i a veure si ja el senyor Benlloc o no se presenta ja perquè acaba en una depressió profunda, o si se presenta, pues li tirem la culpa de que ha sigut incapaç d'obrir el centre de salut.
Bueno, pues me la ficava votant, ¿no? Havia que preguntar-li. Vostè diu que el senyor Benlloc, si se presenta, li preguntem al senyor Marín, si creu que l'alcalde de Villarreal podria ser alcalde de la propera legislatura.
A veure, és que és... Jo te puc dir el que crec i el que jo voldria.
Vale.
Jo crec que ell està en un moment i crec que és normal, en el qual ha portat molts anys en una situació en la navatxa al filo. És dir, hi ha que recordar que va agarrar l'Ajuntament en un 70% de deute. I ara estem en el 30. Acabem de pagar els 20 milions d'euros que va traure el PP de préstec un dia antes d'anar-se'n. Això... gestionar això en el dia a dia ho podem dir, però si tu el veus com entres a vegades al despatx d'ell i està ahí en tots els papers ahí a l'hora que siga intentant veure com parem esta bomba, com ve l'altra, les sentències que te cauen que no pots controlar, la tasca que ha dut durant tots els anys, jo puc entendre que ja estiga agotat. És dir, jo no sé ni la capacitat que té, perquè igual veus en el despatx que sent que en un acte i té una capacitat per manejar això que és d'admirar, eh? T'ho dic ja com a psicòleg, o sigui, i també ha de prendre d'això. Per tant, entenc que I ara vaig a lo que vull. Jo voldria que ell se presentara, perquè crec que esta legislatura pròxima seria en la que realment podria disfrutar de fer coses bones en el poble, de treballar sense tindre la navatxa en el coll i de pegar-hi el pet que tindria que pegar. Encara així, en estos anys, estem en vora 55.000 o algo més de 55.000 habitants. O sigui, així no tens problemes de paro, estem en menys paro que la mitja nacional. La gent treballa, no veus lo que veus, però jo ara vinc de presentar la memòria de Càritas. Càritas, tot i lo que tenim de gent que ha vingut o vinguda i tot, de l'any passat a este s'ha tret 105 famílies. Això significa, i sí, ahí estem en coordinació, jo ara com a consejal vinc de policia, però com a duc serveis socials també i salut, sé lo que és el treballar colze a colze i sé la feina que estem fent. I aquestes coses són un orgull també, poder tindre aquesta ciutat en unes condicions econòmiques que no són les que haurien de ser i que lluiria molt tots aquests diners que dediques a Càritas i a totes les entitats que són millors d'euros i ho comptes, però que ajuden a la gent fent un parc aquàtic, ara que estan tots inaugurant parcs aquàtics, fent moltes cosetes, tenint els jardins molt millor, tenir sense un foraer del piso. Però estem invertint-ho ahí, i això és una decisió d'aquest alcalde. Abans no existia això, la vida que té el poble. I tu, més o menys, som de la mateixa quinta, i tu saps com era el poble quan érem jovens, que te tocava anar de la Castelló, ara tens vida, et pots eixir. Això ha canviat, i este canvi té molt que veure en ell, perquè abans no estava. Per tant, el que jo vull, que a mi m'agradaria que hi continuara. I segur que estaríem més relajats i estaríem tots més relajats també.
O sigui, que vostès i vosaltres penseu que, claro, seria també estar nadant ahí en els tiburons i just quan arribes a l'isla paradisiaca i heu tot preparat, tens que anar.
És que els altres agarrarien l'areneta perfecta, sí, les aigües estes cristal·lines caribenyes i les palmeretes i...
O sigui, vosaltres penseu que en este moment esteu en ese pas? O sigui, que sí. La Real pega el bot ara?
Jo estic convençut que sí. En les dades que tenim i tot, jo crec que Villarreal, quan acabi esta legislatura, està disposta pa tirar avant, però com un coet. Això és la meva percepció, eh? Perquè, per exemple, te podràs presentar a ajudes europees que ara no pots presentar-te. Per què? Perquè tu tens que ficar els millors. Tio, te donem tant, però tu tens que ficar els milions.
I no
que després n'hi ha molts també, i te ho digues, sí, Javi, que han ficat molts milions, perquè, per exemple, fiquem molts milions i fem una barbaritat de jardins. Però després, quan ja t'han donat aquests diners, i tu ja tens ja sabrets grans i el césped, tens que gastar més diners tu en cuidar-los, perquè si no és un secarral, i això a més d'un, li està generant problemes. Però així el que fem és molt sostingut i no estirem més la manega que el braç. I això és la manera de que havem arribat a un 30% de deute, que és res. Tu tens, mira Gandia com està, està intervenguda allí i nosaltres vam estar a aquest punt. I això ha sigut gràcies a l'alcalde, les coses consiguen. Després el podràs veure en el caràcter que té algunes vegades cabretxat, i quan se cabretxa, pues se cabretxa. Podràs veure que és un tio que no se conforma en un 8, que vol anar a l'11. Però jo crec que això forma part de l'ADN d'ací, i tenim que anar ahí. Per tant, el que jo voldria que continuara, el que ell farà, per mi, el que faci, crec que se ho ha guanyat. No te puc dir res més, sincerament.
Esta és l'opinió i la visió de Toni Madrid, com diem, regidor, que ens parlava de dos temes ja oberts. Tu creus que l'alcalde de Villarreal se presentarà a la reelecció? Seria la quinta legislatura? Seria pa estar 20 anys d'alcalde de Villarreal, eh?
Joder. Una barbaritat.
Tu no coneixes un altre alcalde, sí,
no,
este poble.
No, que va. No.
Claro. Tu només coneixes de president del Madrid a Florentino i d'alcalde a l'alcalde.
Exactament.
Pues ja veus. Algún dia canviarà, eh? Això com tot en la vida, algun dia... Però bueno, això és una de les qüestions i dels dubtes que hi ha ara a aquesta ciutat. Per això està mirant els companys del Diari Mediterrani que expliquen que Castelló està en el top 5 de províncies on més cara està la vivenda. A Castelló ha incrementat un 17,2%. Les províncies que més han incrementat són Segòvia, València, Cantàbria i Castelló. Madrid està un 16. Hi ha que dir que s'ha incrementat més, però, claro, també l'augment era més barat, claro, l'increment ha estat superior. I que l'alquiler ja suposa el 31% del sou de qualsevol castellonenc. És a dir, n'hi ha llocs que és el 50%. Mare, en Barcelona és un 76%, un 72% d'un sou. Vamos, o sea, increïble. 1.400, 1.500 euros l'alquiler d'un mes en ciutats com Madrid, Barcelona, Illes Balears, que són els més cars. nosaltres estaríem en la zona intermitja. Els més baratos són Jaén, 23, Teruel, 25, Càceres, 27, o Albacete i Ciutat Real en 28 i 29. La Comunitat Valenciana i Castelló estan en un 31% de gasto per a un alquiler mensual. I com dèiem, com a increment, és la quinta província que més ha pujat el pagament, el preu de la vivenda. La una i mitja d'este 8 de juny, a Ràdio Vila-real, a la 92.2 de la freqüència modulada, estem portant Vila-real Connecta, un servidor i el senyor Pérez, que ha vingut avui a contar-nos, entre altres coses, com li va anar en la Liga Futures.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boisó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boisó, calle Pares Puig, 12, en Villarreal. Llámanos a 964-52-54-28.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Hola, somos BD Quadis Dream y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Mira, anava a començar, volia que me feren un, com si, una agenda de resistència dels mestres, d'algú dels nostres mestres d'este poble, perquè me deia Txelo que és la cinquena setmana de vaga i la quarta de vagues de Vila-real, perquè és veritat que quan vinc de Reyes i companyia m'han dit que és de Vila-real, és la quarta perquè les festes de Vila-real no va comptabilitzar. Bueno, els honra, no?, perquè realment té una setmana menys. Continua esta història, no sé si és la... No, no crec que sigui la vaga més llarga, de mestre segur, però d'este país, però cinc setmanes... Senyora Fajardo, vicealcaldessa de Vila-real, què tal, com està?
Doncs molt bé, cinc setmanes
són
i
moltes, eh?
Moltíssimes, i quatre per a la gent de Vila-real, i a més avui ho han fet d'una manera... Estan veient-se situacions per a reivindicar, molt diverses, perquè avui el que han fet ha sigut una bicicletada que ha iniciat des de Castelló, des del Parc Ribalta, i este matí hem rebut a tota aquesta gent que s'ha sumat a la reivindicació, que n'hi havia mestres, n'hi havia professors, però també n'hi havia mares i pares.
El polític està obligat al final a arribar a un acord sempre? O sea, seria un manament per a un polític de qualsevol signe, me dona igual. O sea, al final, o, claro, al final un polític, la política és arribar a acords. O sea, realment això és la essència de la política.
Sí, perquè quan un es presenta a unes eleccions, cadascú té la seva ideologia i cada un, evidentment, representa unes sigles i té uns valors associats al partit al que representa, però al final un camí estàs en la gestió, és a dir, una vegada governes, tu has de governar per a tots, els que t'han votat i els que no. Aleshores, crec que hauria d'entrar en el tarannà d'un polític i sa voluntat d'intentar arribar a acords per el simple fet d'eixe, no? De que a tu t'ha votat una gent, però quan estàs governant has de fer-ho per a tots, els que t'han votat i els que no, perquè tots són veïns i veïnes, en este cas de Vila-real o vaja, o de tot el País Valencià o de tot l'Estat.
És el que passa, que m'ha escoltat a Toni Marí dir ara que ell té la sensació de que la política fa que moltes coses que puguen fer així no se fan perquè s'està, com diria vulgarment, intentant putejar els d'ací perquè no puguen fer les coses i que parega que no són capaços, no? És una cosa que també teniu la sensació en el tema de les factures, no? Que ha hagut un moment que pareixia que quan més tardeu en pagar, millor pel rival, no?
Efectivament, perquè és una manera de fer oposició doncs, d'una manera més senzilla, no? Si no s'aconsegueixen les metes a les que s'ha previst arribar, doncs beneficia, evidentment, a qui és l'adversari polític. Quan no hauria de ser, perquè en principi tot aquell que es presenta a unes eleccions i alguna cosa els uneix, independentment de quina siga la seva ideologia, és això justament, és que totes i tots, cadascú des del seu punt de vista, però vol el millor per a Vila-real, no? Si no, no et presentes a unes eleccions, si no vulgueres que els teus veïns i veïnes visqueren millor i que no es paguen factures a temps, perjudica a tot el món, a uns i a altres, i hi ha gent que és votant i hi ha gent que no ho és.
Esteu pagant ara.
Sí.
Una de les bones notícies.
Sí.
Jo crec que és una de les càrregues més importants. No és una càrrega que Maria Fajardo portara damunt, que has adquirit a l'entrar dins de l'equip de govern, però, claro, és una càrrega fotuda perquè
molt
vius
fotuda.
A Vila-real i ses al carrer i així al final tots mos coneixem i suposo que hi ha gent que ha estat patint molt i que en un moment que suposo, no sé si li passa a Maria Fajardo, li para pel carrer, mira, jo me passa això, quan ho fareu?
Sí,
no?
I gent que t'escriu missatges perquè jo vaig cometre l'error en el moment en què vaig entrar a l'equip de govern que... Per una qüestió també, que això al final és una qüestió de gestió, doncs no n'hi havia suficients línies telefòniques per a tot el personal que teníem a l'Ajuntament perquè teníem un contracte que s'havia quedat obsolet, que afortunadament doncs, està en procés de renovació, però en aquell moment estava obsolet, aleshores no quedaven línies i per a que tinguera línia... corporativa, una persona del nostre equip, doncs jo vaig dir que no passava res, que es quedara la línia que jo tenia corporativa i jo me quedava en la meua línia personal perquè al final hi havia moltíssima gent que ja tenia el meu telèfon i era molt complicat separar. Aleshores no tinc telèfon corporatiu, el meu telèfon, el meu mòbil al que la gent me pot escriure o me pot telefonar és el meu mòbil personal. I ara dic que és un error, doncs perquè moltes vegades...
Perquè ara no pots desconnectar mai.
Efectivament, és diumenge o estàs en, no sé, en el soterrar d'algú que t'aprecies i la gent no és conscient i t'envia un WhatsApp dient-te me deus quatre factures, mira a veure com va això, que n'hi ha de lo meu, te'n recordes allò que te vaig dir i ja m'ho han solventat o no m'ho han solventat i, clar,
val,
la gent tenim vida personal també.
Això anava a dir-te, quantes crides... O sea, la gent respecta els càrrecs? Quantes crides pots tindre un dia? O sigui, per exemple, de normal, quanta gent que no siga habitual que sí que te tinga de cridar per feina, perquè estàs en contacte o estàs treballant junts? O sigui, gent de fora, quanta gent pot quedar-li a un regidor, a una vicealcaldessa?
Moltíssimes vegades, no sabria dir-li un número perquè la veritat no sabria dir-li, però moltíssimes vegades. El que sí que és cert, i a més suposo que també és una qüestió de com enfrontem les coses. Jo, per exemple, sí que a moltíssima gent que necessita parlar amb mi i m'ha dit, t'he enviat un correu, jo li he dit, mira, no m'envies un correu perquè correu sí que els puc enumerar. Jo correus rep una mitjana de 350 correus al dia. Aleshores, un correu electrònic és fàcil que no el veja. I encara que tinga 98 chats en WhatsApp, jo per la nit no m'agite cap nit sense haver repassat tot el WhatsApp i que se me quede a zero. Aleshores, dic, envieu-me un WhatsApp que moltes vegades jo no puc agafar el telèfon perquè estic reunida, estic en gent o estic ara a la ràdio i m'estan telefonant ara mateixa, però llegiré el WhatsApp que me deixen. El correu, en canvi, malauradament és una cosa que s'extravia molt més per la quantitat de correus electrònics que rebem al dia, que són alguns de qüestions quotidianes, però altres que també s'entremesclen en el spam o publicitat o gent que vol contar-te alguna cosa.
Una curiositat, quan acabes d'això, no sé quan, borraràs aquest telèfon?
Pues és que és el meu telèfon i és el mateix telèfon que tenia quan vaig tindre el meu primer telèfon. Vull dir, és que és el meu telèfon de l'adolescència.
O estàs segura de que quan acabes d'estar així ja no te cridaran?
Jo crec que quan acabaré d'estar així ja no me cridaran. Perquè la gent moltes vegades ara te telefona perquè realment té alguna cosa que dir-te. No espera... Vull dir, no diré que no espera xorrades, però sí que diré que espera coses que a lo millor a d'ells els semblen superimportants. Clar, i que pensen que jo puc solucionar.
Però és el que jo, per exemple, ui, este matí, en com és el programa, ja han vingut les dones del Sagrado Corazón de Jesús, han vingut a contar la seva història, i molta gent que anirà al cotxe diria, parlen del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues si les veus a d'elles, és el més important per a d'elles, claro, és la seva preocupació, que el diumenge és que ve, han estat un any preparant-ho i un any desitjant-ho, i claro, és la seva vida. Claro, jo ho entenc, tu, molta gent, claro, de que el tio que te crida perquè l'hort se li mor i l'aigua no li arriba, al que no pot eixir de casa perquè té una zanja i no pot caminar i a lo millor tu veus la zanja i te fa risa però li fa por de caure.
Efectivament.
Claro, a qui li dius que no i com ho fas?
Clar, doncs moltes vegades també és cert que afortunadament tenim a persones al nostre costat que de vegades doncs es fan de filtre. És a dir, que si a mi m'envien un problema que jo pense que no fa falta que el solvente jo directament perquè no puc arribar o perquè no és una qüestió, és una qüestió de vegades tècnica o és una qüestió que no fa falta que estiga el polític pel mig, doncs jo el que faig és traslladar-ho a qui és la persona competent per a que els resolga el problema.
I com te fuges de... No, com diu unes metges, no l'hagas personal. Com, claro, n'hi haurà casos que tu diràs, bueno, no me toca a mi, però, vale, me fique. Com filtres? Com te lleves damunt un cas que tu saps que el cos te demana dir, ei, tens que ajudar?
Jo he de dir, i igual queda un poc lleig que ho diga jo, però jo als meus companys i companyes els tinc, afortunadament, a tots, els que formen part de l'equip de govern, la confiança suficient i el diàleg suficient amb tots i totes. Jo parlo prou amb els meus companys i companyes de l'equip de govern que quan a mi me cau una cosa que no em pertoca, jo sempre la trasllade al company que li toca i li dic, mira, m'han contat d'esta cosa, no sé per quin motiu, si és per confiança, perquè m'han vist pel carrer, si per què, però això te toca a tu. Per fa, tinc un compte. I jo he de dir que els meus companys i companyes a mi me responen sempre, la veritat. I dic que queda un poc lleig que ho diga jo perquè dius, ah, és que a Maria sí que li fan cas i a lo millor entre companys no se fan tant. Però jo he de dir que jo
única,
a mi me fan cas.
La única necessitat que ha tingut últimament era un àmbit que Maria Fajardo controlava, que era el tema del cementeri. I, claro, vas viure com molta gent estava molt, molt preocupada, fotuda, perquè no podia soterrar el seu familiar, perquè no n'hi havia lloc, perquè no me diuen res, porten no sé quants mesos. Clar, que el que no està ahí ni s'entera d'aquesta problemàtica. Li dona igual i, bueno, pues, si no n'hi ha, ja els faran. Però el que li toca, claro, si té aquesta preocupació, tens que estar damunt. Per cert, acabo de llegir que han adjudicat les cadires de l'Auditori de Vila-real i que se van a ficar totes noves i se va arreglar tot això.
Efectivament, anem a tindre l'Auditori tancat en el mes de juliol, agost, setembre i octubre. Previsiblement se reobrirà l'Auditori l'última setmana d'octubre. Estem treballant per a que puga ser aixina i se va a fer la reforma de les butaques, se va a fer una millora del que és la zona del lo que és el teló que fa moltíssims anys que no es revisava, qüestions de de so i enllumenat que també feia molt de temps que s'han quedat obsoletes. L'Auditori de Vila-real doncs, té molts anys, des de pràcticament que es va inaugurar n'hi ha certes millores que s'havien d'anar adaptant als nous temps. Són la qüestió tecnològica d'imatge i so ha anat evolucionant moltíssim i ara que aprofitàvem per a canviar les butaques, doncs era el moment que n'hi havia que aprofitar per a fer altres millores.
Mire, jo, que no, bueno, no ha pujat a molts, tampoc soc Julio Iglesias, però algú que altre ha pujat, m'ha tocat pujar. I tinc que dir que l'Auditori de Vila-real és una de les millors obres que s'ha fet en este poble en molts anys, tant com la construcció com conforme se va fer, com jo dic que és bonico i la gent que ve s'impacta. Sí que ho havia viscut, que havia perdut molt en tot aquest tipus d'aspectes. No s'estava invertint, ho entenc, no n'hi havia diners, se deu diners a molta gent, però, claro, sí que feia falta, molta
feia falta. Feia falta, i a més és que el moment és ara, perquè si sabíem que les butaques era una necessitat, claro. Que sí que públicament s'ha denunciat en diverses ocasions, la gent ho veu, vull dir, tu quan vas a l'auditori, especialment les butaques que estan en les primeres files, que són les que més s'utilitzen, estaven en una situació, la veritat, que molt lamentable. Són butaques del moment en què es va inaugurar. Vull dir, anem a ser conscients que per als anys que tenen no estan tan malament. S'havien de canviar ja. I per què no se canvia la butaca sencera? Que això també ho han comentat alguna gent. Doncs ho expliquem. L'Ajuntament de Vila-real, en el seu auditori municipal, té un aforament de 580 i algo, 80 i poquet, és l'aforament de persones que caben dins de l'auditori per acollir una funció. El que és els espais que tenim a disposició de la gent per a poder fer grans celebracions o grans esdeveniments o teatre professional, respecte a altres teatres tenim un aforament molt reduït. Així hem intentat portar, i fiqué l'exemple del més recent que tinc, així se va intentar portar el podcast de La Ruïna, no sé si el coneixen, però és un podcast que ara entre la gent jove pega moltíssim i està a tots els teatres i la veritat és que és molt xulo i el que volíem era que la gent jove entrara a l'auditori i aquest era un bon filó i ens van dir que no venien perquè no tenien prou aforo pel que ells necessiten, que ells necessiten a més gent perquè arrosseguen a tant de públic que no ho veien factible vindre a l'auditori municipal. Què passava? Que si canviàvem les butaques senceres per una qüestió de normativa, ja havíem de reduir l'aforo encara més.
Vale.
I Vila-real això no s'ho pot permetre. No. Per això només fem el retapissat de les butaques.
Ja, però jo és que crec que és lògic, eh? Per a mi les butaques estan bé. A més, dins de lo que és l'harmonia del local, del lloc, està bé.
Però haguera sigut més atractiva, a lo millor, la licitació, si haguera tingut més diners, perquè haguera sigut un canvi sencer de butaques.
Vos ha costat trobar el que licitara per arreglar les butaques?
No, s'han presentat poquetes empreses, la veritat. I en el preu molt ajustat, és a dir, que no...
I què anem a fer, aixòs 4-5 mesos? Se deriva així a la Fundació...
Vindrem així a la Caixa Rural, farem també programació pròpia en la Tagoba, en el Teatre Tagoba, que és més menudeta, però bueno, ho adaptarem. Farem espectacle també a l'aire lliure, farem teatre a l'aire lliure o espectacles a l'aire lliure i ens adaptarem. Al final, que la gent puga notar, clar, que la gent puga notar serà... la quinzena després de festes, que enguany les festes de setembre també cauen una miqueta més tard, aleshores només ho notarem 15 dies de setembre i la gent quan té ressaca postfestes tampoc és una cosa... I després les tres primeres setmanes d'octubre. És a dir, que realment que la gent puga notar que no hi ha una programació en l'auditori, però... realment són 4-5 setmanes.
Bueno, i teniu les escales de l'Ermita, que és un dels teatres
efectivament
millors d'este poble, no? Que podeu fer-ho ahir ja, no?
En estiu, de fet, ara d'ací poquet vindré a contar-vos quina és la programació d'estiu al Termet, que la veritat és que l'estem preparant en molta il·lusió i crec que n'hi ha coses noves que a la gent li agradaran.
Per cert, de l'últim que ha actuat en l'auditori abans de la reforma és Eugeni Alemany. Serà l'última actuació?
D'actuació professional, sí, Eugeni Alemany, perquè després tenim del que és actuació, podríem dir, teatral, no? El monòleg d'Eugeni Alemany, perquè tenim aquest cap de setmana sí que tenim el concert simfònic que fa Crear Escena, que venen, la veritat, que per a fer música clàssica dos artistes de renom. I ja serà l'actuació artística professional última, podem dir que és el concert de Crear Escena amb el concert simfònic el dissabte.
Vale, que a més veig que és...
És en benefici, és solidari i en benefici per al Parkinson. Eugeni Alemany va ser per a Conquistando Escalones.
Eugeni Alemany, ha vist imatges, estava al reventar.
A reventar. A reventar. I a més va fer dos passes, dos seguits, i els dos passes a reventar.
Ah, sí? Va fer doblete?
Sí, va fer doblete.
O sigui que va haver quasi 1.200 persones.
Efectivament.
Veient Eugeni
Alemany. Sí.
Joder.
Sí, sí, va estar molt xulo.
Home, m'alegre per Guirao, que li costa Déu i ajuda. Bueno, a mi jo crec que ja té bona relació. Parlant del concert de Crear Escena, que dius que és l'últim, Això serà dissabte a l'Auditori?
Dissabte a l'Auditori és a les... Ara, per no dir-vos-ho malament, crec que és 7:30, però vos ho dic en seguida exacte, per si a cas. Vaig a mirar una agenda, sí, perquè duc tants horaris que ja... A veure... És dissabte...
Mira, estava mirant les cultures, les novetats de cultura. Parlem de Vilatea mentres i de pas busquem l'horari. Vilatea, que deu de ser una de les associacions que més se maneja de tota esta ciutat de llarg, eh?
Ja veus. A més, nosaltres vam estar amb ells per a donar-les el que és la...
Vale, també tinc un problema perquè me diu Xelo que el dijous estarà la gent així de, del
concert. Ah, venen així, és de Crea Escena, per a contar-vos-ho tot. Però és a les 7:30. Sí que és a les 7:30. I bé, i este concert la veritat que l'han preparat en moltíssimes ganes, perquè ells són dels que ens ajudaran a tindre una programació també durant el mes d'octubre, llavors ho contaran ells perquè han preparat una programació vaja, meravellosa. I aprofitant que tenim un teatre que ha acollit en moltes ocasions música de cambra, com és la Tagoba, doncs faran allí... música de cambra durant el mes d'octubre. Tenim ahí un parell de concerts. La veritat és que crec que estarà, estarà molt bé.
Claro, recuperar la Tagoba per lo que se va idear no està mal.
Sí, crec que estarà xulo. Això ho compaginarem també en alguna cosa fresca d'estil monòlogo i tal, i crec que quedarà xulo.
Un problema, les cadires són de quita i pon. Això, n'hi ha alguna idea de poder ficar cadires ja fixes, és a dir, o no? O la idea sempre serà igual?
A mi és que... Però això és una opinió personal. A mi m'agrada que siguin de quita i pon, precisament perquè una de les idees que nosaltres teníem en el seu moment, que era poder fer alguna coseta aixina de jazz, a lo millor dins de la Tagoba, que la gent puga estar dreta en tauletes, fins i tot que puga aprendre alguna cosa mentre està gaudint de l'espectacle musical, crec que aquesta cultura que ens faça emanar d'alguna manera aquests garitos de Londres on la gent es sentia jazz, crec que pot quedar xulo. Aleshores, que siguin de quita i pon ens permet tindre aquesta versatilitat de l'espai.
Quanta gent cap a la Tagoba? Quanta gent està permitida?
L'aforament crec que és de 200 persones.
200, dretes o sentades, perquè clar,
sí.
Ahí no pots pujar.
Sí, perquè sí. L'únic que dalt, que no se'ns oblida que tenim el palco de piso, sí. Aleshores també dalt també n'hi ha espai per a poder-se situar, que només he vist jo gent dalt en... Mira, en la inauguració que se va fer de l'exposició de Toni Luque, que va ser la de Biblioteca Transfigurada, que ha estat fins fa poc ahir al Gran Casino, ell va fer per a introduir el que era la Biblioteca Transfigurada, va acollir a un concertet de música de cambra i allí n'hi havia gent fins i tot dalt. I després, en les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana, quan fan les jornades gastronòmiques, quan fan el dia de formació, que ve tota la gent dels centres d'hostaleria i que venen tant de l'Escola d'Hostaleria del Grau com els de Gasma, ve moltíssima gent, també com és molt d'alumnat, tots els aprenents venen i omplin totes les cadires de baix i tots els espais també de dalt, que des de dalt, de fet, teníem un alumne que ens comentava l'última vegada que es veia molt més perquè veies com anaven introduint els ingredients.
Te pregunto, veient que tenim l'auditori que ara, bueno, com dient, li llevarem la cara i el recuperarem, el farem un poquet més jove, Tagoba, que ja està més o menys en marxa, passa que a Tagoba li faltaria un sistema de so fixe, no? Que jo crec que aquestes són les inversions que teniu que fer ahir.
Sí,
no?
Ens falta que a Tagoba puguem tindre la tècnica fixa,
la tècnica
el que, correcte, el que és la
més
tècnica
que les
fixa.
Cadires, jo crec que és molt més important que tingueu la tècnica.
Perquè així, jo te dic, la dels cadires és una opinió meua, crec que dona més versatilitat, no tindreu, però la tècnica és imprescindible i el que també seria imprescindible és el condicionament a nivell de l'aire condicionat i calefacció.
La idea...
Perquè en hivern, com n'hi ha tanta humitat allí dins, en hivern fa fred.
Vale, i la idea és quan se podria fer això?
Aquesta inversió ja estava prevista, ja és finançació afectada, és a dir, ja ve del pressupost de l'any passat, aleshores ja s'ha incorporat al pressupost i la idea seria que això, com és un projecte més de més envergadura, no depèn tant de mi, sinó d'altres regidories, però vaja, que com ja és finançació afectada, entenc que serà treure la licitació i poder-ho fer, que no pot demorar-se massa en el temps.
Val, Auditori Tagoba i la gent de la Fundació, tenim prou? Jo crec, són tres espais, la
jo
veritat que està
sí.
Bé, no? Perquè
jo crec que sí.
Així és la meitat de lo que cap a l'auditori i ahí 200 persones són prou de Tagoba, eh?
Jo crec que sí. Ara, de fet, en les audicions de final de curs de la Unió Musical La Lira seran en la Tagoba. És a dir, que ja fem moltíssimes coses que anem acollint en aquest espai, clar, i que la gent va coneixent-lo, i ara que el coneix, doncs ja s'ha obert també per a fer exposicions, presentacions de llibres. És a dir, que la gent ja va coneixent l'espai i ja va demanant-lo per a fer coses. Clar, i això està superbé.
És veritat que este poble tot el món vol l'auditori, perquè l'auditori lluís molt i vestís clar molt, i fer-lo ahí és molt rimbombant i tal, però clar, ho té que saber les limitacions, no? Si, si te venen 100 persones, 120 persones, és ideal fer-ho ahí, eh?
Efectivament, perquè obrir l'auditori, la gent no som conscients de la despesa que genera obrir l'auditori.
O sigui, és molt més barat obrir la taoba i pots utilitzar-la per molt més, sí, moltes més coses, perquè sí, l'auditori és un gasto realment, no?
Sí, obrir l'auditori, si no és per a omplir-lo, és una despesa molt gran, perquè costa més de 2.000 euros obrir l'auditori un dia. I si no és per a omplir-lo, sí,
si no
la veritat
pa,
és
si
que...
Si no és per generar, és complicat.
És, a veure, se fa i no passa res, no? I l'auditori té dret a utilitzar-lo tot el món, que és un espai per a totes i tots. Però que vaja, que una vegada estàs dins, que és el que jo dic, això com a veïna o veí, jo no ho sabia fins a que no he estat en el ajo, i ara ho veus, que dius, ostres, és que l'auditori, obrir l'auditori per a omplir 10 files, quan això costa més de 2.000 pavos, a obrir-ho, uau.
Quan vos ve la gent de fora, és a dir, no sé, com qualsevol companyia de teatre, qualsevol acte, què diu? O sigui, quan viu l'auditori, el veu, a part de, bueno, ara tenia aquests defectes, però en si l'obra, el que és l'auditori com a tal, o sigui, quina imatge s'emporten?
Bé, la gent està contenta, eh? Tenim un molt bon auditori per als anys que té. L'auditori està molt bé, l'escenografia, el que és la caixa escènica, està bé, és espaiosa. La veritat és que tenim la sort del que comentaves, no? De que és una obra que quan es va fer molt bé, i tot i tindre els anys que té, l'auditori està molt bé. Ja, si han vingut a actuar gent amb un renom i que ha actuat en els millors teatres de Madrid, sí, o de Barcelona, o de Sevilla, i que venen així i també poden actuar, aleshores és senyal de que tenim un auditori en condicions.
Si no se va queixar Sacristán, que crec que se queixa molt, és un
correcte,
bon auditori. Eh?
Totalment.
L'home ja, ell ja on va...
Ja té una edat que ja pot dir lo que vull.
Ah, eso es una de las cosas que yo sí que creo que en eso, ¿eh? Cuando pasa de una edad ya puedo hacer lo que voy y decir lo que voy.
Efectivamente.
Fajardo, pues gracias por venir, porque la tontería son las dos de la vesprada. ¿Alguna cosa que se le quede perdir? Té dos minuts.
Res, que ja, per fi, ja que has comentat el tema del cementeri, doncs dir que per fi també l'empresa ja ha presentat tota la documentació, aleshores aquesta setmana s'adjudicaran les obres i esperem que la setmana que ve puga vindre a contar-li de què han començat.
Dóna la sensació de que Vila-real com que ha eixit d'un tapó, no? D'eixir de dir, obri la botella, dic,
sí,
ara sí, no? Dóna aquesta sensació. Espere
que sí, espere que siga aixina.
Espero jo també. Gràcies per vindre.
Gràcies a vostè.
1:58, pues fins així arribem a esta primera part d'esta edició, perquè ara anem en la gent del futbol en Vila-real Connecta, la vicealcaldessa de Vila-real, Maria Fajardo. Bueno, una bona notícia és que i si es caigués de l'auditori que tanta controvèrsia havien generat, pues després de l'estiu, allà per després de festes, tindrem l'auditori com toca, en una bona llevada de cara i en un auditori que torna a dir tenim un dels millors auditoris que hi ha a este país i ja que, això, mantindre'l. Última pausa i se n'anem.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Óscar Ubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe, Contenedores Óscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Óscar Ubert y Contenedores Óscar, Carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Vila-real. Su confianza es nuestra mayor obra.
Boncata, Boncata, Gastrobar. Hey! Boncata, Boncata, ven a disfrutar. Con amigos y buen rollo, junto a piscinas estás. Llama al 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Bueno, pues, com diuen, fins així arribem en esta primera part de lo que és Vila-real Connecta, de les coses del nostre poble i la gent del nostre poble que ve a contar coses. Ara anem a escoltar a un home que ve al nostre poble no a contar, sinó a fer que l'equip de futbol funcione com toca y de la millor manera que toca. És Íñigo Pérez, nou entrenador del Villarreal Club de Futbol, el que vam estar parlant l'altre dia una estona llarga i en la que vam parlar un poc d'ell, de la seva situació, de com arriba a ser entrenador, de com afronta este repte i de quin Villarreal podem esperar amb ell. Il·lusió tota la del món, joventut tota la del món, la d'Íñigo Pérez. Així que tornem en no res.